Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, Déu vos guard. Siguin benvinguts a aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli. Avui som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Comentarem per a vostès les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el setè de durant l'any. I ho farem amb els nostres convidats, Monsenyor Joan Enric Vives, Teresa Cabanes i Mossèn Melcior Querol. Monsenyor Joan Enric Vives és arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. Benvingut, senyor bisbe.
Gràcies.
Encantats de tenir-lo aquí, amb nosaltres, jo també. A casa seva. Els oients també estaran ben contents, perquè feia dies que no hi participava.
Uns quants, però us assegueixo.
Sí, ja ho sé, gràcies. I Teresa Cabanes és mare de família i presidenta de Mans Unides d'Urgell. Què tal?
Bé, molt bé. Sí? Molt contenta d'estar aquí una altra vegada.
Gràcies també. Mossèn Melcior Querol és rector de les parròquies de la Vall de Ribes i del Santuari de la Mare de Déu de Núria. Hola, benvingut.
Hola.
Amics, amigues, es parla Maria Marín en nom de l'equip que prepara el programa. L'Àlex Alsina és al capdavant dels controls. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 7è de durant l'any és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 43.
Això diu el Senyor. No recordeu més els temps passats. No penseu més en les coses antigues. Estic a punt de fer una cosa nova que ja comença a néixer. No us n'adoneu? Pel desert faré que hi passi un camí, que corrin rius per la solitud. Aquest poble que m'he configurat proclamarà la meva lloança. No és que tu, Jacob, m'hagis invocat. No és que tu, Israel, t'hagis molestat per servir-me. El que has fet és obligar-me a suportar els teus pecats, molestar-me amb les teves culpes. Però jo sóc el qui esborra les teves faltes per amor de mi mateix, i no em recordaré mai més dels teus pecats.
Hem vist com queda palesada una vegada més la iniciativa de Déu i l'amor pel seu poble. Davant la infidelitat constant de Jacob i d'Israel, Déu decideix d'esborrar el pecat i la culpa i no recordar mai més la infidelitat del poble.
És un text que el primer que veiem és que quan Déu es dirigeix amb el que en podríem dir un missatge als exiliats de la captivitat, és com un cant de retorn, Déu ens exhorta a nosaltres també a mirar de cara al futur, de que Déu té una acció, de que Déu és un Déu que intervé en la història, de que Déu no és un Déu llunyà que ens el trobarem a l'altra vida, que també. Déu intervé en la nostra història. I, per tant, nosaltres hem de ser, vull dir, conscients de que tenim un Déu que ens estima, un Déu que perdona el nostre pecat i diu, i no em recordaré mai més dels meus pecats. Cosa que a vegades a nosaltres ens costa molt, això de perdonar. I no, de, i no
dels teus,
oblida.
Dels teus.
Sí, sí. Dels peus, sí. Sí. Dels propis.
Bé, la lectura del teu pecat, però clar. Molt bé, doncs, senyora Cabanes, què li sembla?
Bé, jo comparteixo bé una mica el que diu mossèn Melcior, perquè verdaderament és que en aquests dies que anem llegint Isaïes es manifesta bé el fet de que Déu vol estar al costat del poble, que Déu vol fer-li entendre que és un Déu misericordiós, tot i ser el Déu de l'Antic Testament, que no tenia aquest concepte. Per tant, crec que una vegada més doncs, manifesta el seu amor en l'home, vull dir, tot i que ells tenien una percepció d'un Déu que no estava al seu costat, el seu interès és mostrar aquest apropament que ell vol amb els homes.
És una lectura molt profunda, crec jo, també a nivell antropològic, perquè suposo que tots, però coneixem persones, però també cadascú, queda molt, com dir-ho, no?, ancorat, clavat, d'alguna manera, a vegades que no se'n pot sortir, amb les ferides de les coses passades, amb les coses mal fetes, teves o que t'han fet, amb els fets de la història, que sembla que no te'n podràs sortir mai més, que allò torna i retorna. Per això les paraules profètiques d'Isaïes, que són de Déu, revelades per ell, pel seu esperit, ens ho diu d'una manera molt profunda: no recordeu més els temps passats, no penseu més en les coses antigues, faig una cosa nova, en el desert hi poso un camí, jo esborro les teves faltes per amor. I això és molt important que ho captem en aquest diumenge, no? Déu m'obre el futur. Què és el que importa? El present i el futur. El passat ja està passat, demanen perdó si no era prou correcte, però que no retorni, que no et sigui com una cotilla en el moment present, no? Tant per tu com pels qui t'envolten. Una vegada vaig sentir aquesta actitud, no?, de dir: destruïm un dia les fitxes que fem de cadascú, tornem a començar. Comencem de nou. A vegades ho diem quan comença l'any, any nou, vida nova. Doncs també aquest diumenge, sortir de l'Eucaristia, preparar-s'hi a anar-hi en la pregària personal i no vull pensar més en allò que era el passat mal fet, el pecat, lo dolent, que hi era, que ho he de tenir present només en tant que ho he de millorar, però no perquè em sigui una cotilla.
Que no sempre és fàcil, eh?
Vull dir, gens fàcil.
Gens, jo crec que és un dels...
Per això els psiquiatres tenen tanta feina, no?
Exacte, vull dir, crec que és un dels problemes més importants que avui en dia arrosseguem. Fixeu-vos, vaja, jo crec que només que mirem una mica tot el que està passant, és recordar, és buscar, és trobar bo i dolent de tot el nostre passat.
Sí, és aquesta cosa tan popular, la gent diu: jo et perdono, però no m'oblido.
Sí.
No m'oblido. Jo comprenc que això és molt humà, però Déu en aquesta lectura ens diu que ell no ho fa, això, sinó que ell perdona i oblida. I per tant, que sempre tornes a néixer, tornes a començar de veritat, no? Això és molt important.
Molt, molt i molt difícil.
Bé, si els sembla, passaríem a escoltar la segona lectura, va bé?
Bé.
Molt bé, doncs una segona lectura que és de la segona carta de Sant Pau als Corintis i del capítol primer.
Germans, Déu sap que no menteixo. La nostra paraula, quan ens adrecem a vosaltres, no és ara sí, ara no. Perquè Jesucrist, el fill de Déu, que ha estat predicat entre vosaltres pel nostre ministeri, meu, de Silvà i de Timoteu, no ha estat mai ara sí, ara no. En ell hem sentit un sí ben clar, perquè totes les promeses de Déu en ell s'han convertit en un sí. Per això, quan nosaltres donem glòria a Déu, diem amén, que vol dir sí, per Jesucrist. I el qui referma i ens ha ungit en Crist, juntament amb vosaltres, és Déu. Ell mateix ens ha marcat amb el seu senyal i com a penyora del que vindrà. Ha posat en els nostres cors el do del seu esperit.
Fragment de la carta de reconciliació que Pau adreça als corintis després de les discòrdies mútues viscudes. Les relacions s'han restablert i s'han desfet els malentesos. Què hi podem afegir o què hi podem dir d'aquesta lectura?
Aquí hi havia malentesos, s'acusava a Sant Pau de no complir el que es havia compromès a fer, que havia ajornat una visita anunciada. Clar, hi ha un context de mals entesos. I les persones molt sovint ens hi trobem perquè l'ésser humà és molt complicat. I clar, aquí es qüestiona la nostra capacitat d'adaptar-nos als altres, de no quedar-nos amb el que nosaltres veiem, perquè tantes vegades el que nosaltres veiem és molt subjectiu. Tu veus una part de la realitat, però difícilment captes tots els matisos. I aleshores jo veig que aquesta defensa que fa Sant Pau de la seva actitud és una situació que tantes vegades les persones avui dia ens hi trobem, de que se'ns acusa de coses i veus que realment estan acusant d'una realitat que està bastant deformada.
Jo crec que l'important és que Sant Pau vol demostrar que les coses es poden explicar, que no a vegades, no sempre tot el que es diu és el que passa. Una mica sobre el que també dèiem de la primera lectura. O sigui, aquest perdó, aquest voler, està en el món i per al món. que vull dir que a vegades un fa les coses amb tota la bona voluntat i tenen una interpretació que no s'hi acosta ni poc ni molt. El fet i l'oportunitat de poder-ho explicar, jo crec que és una de les coses que més hauríem de remarcar, sobretot d'aquesta lectura, pel que jo veig.
I a partir d'aquí, d'aquestes coses que comentem, el que hi ha és aquesta gràcia, que és revelació de Déu també, a través de les cartes de Pau, d'elevar, fa com un gran avió, llavors puja molt amunt. I de petites coses o disputes, o si l'acusaven que ara deia una cosa que ara en deia una altra, que aquesta és l'acusació concreta, que en aquests versets ell diu que no menteixo, no dic ara sí, ara no, que és el que deien, aquest és un apòstol que s'adapta, que a vegades ens ho diuen a tots, no? Persones que voldrien fermesa en els temps que estem de tants dubtes, a vegades la gent diu caldria que l'Iglésia digués i els pares diguessin, l'escola digués, que és cert, però també com si per afirmar-ho ja es realitzarà. Però en canvi, Pau fa això, puja amunt, ho eleva tot i va a mirar Jesucrist, que és un sí. Ell diu que Jesucrist és el sí de Déu i que nosaltres també mirem de dir sís semblants als de Déu quan diem amén. L'amén, que a vegades en el llenguatge ordinari dir amén sembla com si has de concedir, com una actitud masella, una actitud de que un no té personalitat, només diu amén, no? No, quan diem amén a l'Eucaristia, quan diem amén en les pregàries, estem afirmant en aquell moment el cos de Crist, amén. Doncs recordem que Jesús ha estat un amén de Déu. Déu ha dit sí a la creació, Déu ha dit sí als homes i dones, Déu ha dit sí a pesar de tots els pecats. També, empalmant una mica amb l'anterior lectura, però aquest diumenge estem invitats a donar sís a la gent que ens envolta, a ser gent que unida a Crist, per l'unció que hem rebut de l'Esperit Sant amb ell, ens uneix, doncs ser gent que diu sí, que és propositiu, que dona esperança, que enalteix les persones que té a prop.
Sembla que a vegades costa donar aquest sí, sobretot aquelles persones amb les que tens una certa dificultat de relació, que tens un problema. Què hi posa el fre?
Què hi posa el fre?
Sí.
Clar.
Què li sembla?
Suposo que ha de ser la cosa subjectiva de la persona, crec. Perquè, clar, vull dir, aquí, tal com deia el senyor bisbe, Sant Pau fa una elevació i posa, vull dir, que també en aquest sí total. Aleshores, quan nosaltres, pensant ara de cara a Déu, no donem aquest sí total, un sí absolut i ferm, és perquè tantes vegades hi ha dubtes de fe. No et fies de Déu ni et fies de les persones.
Tot està condicionat, jo crec. O sigui, penso que les persones no acabem de fer aquest pas d'estar segurs d'una cosa, no? Vull dir, dubtem de la fe, dubtem de les persones, dubtem dels qui tenim al costat. Per tant, quan un dubta, tot s'ensorra. I crec que és una mica... Avui en dia ens passa molt això, vull dir, ens costa molt, com deia ell, fiar-nos, deixar-nos. Tots tenim un món de pors, un món de... que ens costa molt. Jo crec que en el món d'avui, seguir l'Evangeli, si sempre ha sigut dur, cada cop n'és més, perquè aquest sí desinteressat de Déu costa molt de donar.
Pors, moltes pors. La causa, jo crec, que és molt la por. Per això l'Evangeli, quan Crist ressuscitat s'apareix als apòstols, el primer que els diu és no tingueu por. No tingueu por. Jo crec que la por de tu mateix, després sovint por dels altres, por de que em fallaran, por de la societat, por dels diferents, por de la gent que no conec, i segons com, por de Déu, d'un Déu que em podria castigar, d'un Déu que no m'ha estimat, que sí que m'ha estimat. Jo crec que la por és terrible, és paralitzadora, és... hi ha un universos de moltes pors, hi ha pors molt, molt profundes. Per tant, sí que la lectura ens invita a dir amén, a dir fia't, a dir que es faci, a dir m'ho crec, confio, no vull tenir por. De mi, ni de les persones, ni de la societat, ni d'aquest moment, ni de la bellesa, ni de la mort, que a vegades és la gran por, no?
I què tal la pertinença a la comunitat cristiana? Ho vivim prou a fons? Perquè a vegades tu pots anar una mica desorientat, o com diu el senyor arquebisbe, que podem tenir por, però si tenim la comunitat de germans que ens orienta, doncs mira, aquest pas ho has de viure així. En fi, com sortir una mica de l'individualisme que a vegades doncs, tots plegats tenim ocasió de caure-hi.
Sí, em fa la feta que aquest tema que has tret ara és un dels temes més a plantejar-nos a les parròquies i a les realitats eclesials. Perquè, clar, si una persona es troba sola enmig de la societat i va a missa el diumenge, però hi va ella sense una implicació en una realitat comunitària, acaba anant-hi, perquè li falta el context. Clar, una realitat comunitària, vull dir, exigeix una relació humana, de trobar-se, de fer grup, de tenir aquell espai on tu puguis expressar la teva realitat de fe, de problemàtica, de vida, et puguis comunicar. I aquest és un dels grans reptes que tenim a les parròquies, vull dir, crear aquests espais de, diguem-ne, comunitaris, aquests espais de trobada, on les persones es puguin expressar. Perquè si una persona es troba sola enmig de la societat, acaba que deixa d'anar a l'església. Quan no hi ha un context social, vull dir, que t'ho afavoreixi.
És que jo crec que una de les coses que les comunitats hauríem de dir més sentir-nos responsables és de la poca comunitat que fem. Vull dir, una mica potser la parròquia, una mica nosaltres, una mica el que jo vaig a aquesta hora. O sigui, el ventall d'oportunitats o d'oferta que a vegades tenim treu participació i compromís en una cosa que més global i més reduïda donaria potser més força. Tots ens queixem de que quan sortim de missa no trobem ningú a la porta. I això molesta.
Continuem endavant? Doncs fem-ho tot escoltant l'Evangeli, que és la darrera lectura d'aquest diumenge 7è de durant l'any, i de Sant Marc i del capítol 2.
Al cap d'uns dies, Jesús tornà a Cafarnaum. La gent sentí dir que era a casa, i n'hi anaren tants que no cabien ni davant l'entrada. Jesús els predicava. Mentrestant, vingueren uns homes a dur-li un paralític. El portaven entre quatre. Veient que amb tanta gent no podien portar-lo dintre, aixecaren el terrat sobre l'indret on era Jesús. I un cop obert el sostre, baixaren la llitera. Jesús, en veure aquella fe, digué al paralític:
Fill, els teus pecats et queden perdonats.
Uns mestres de la llei que eren allà asseguts pensaven dintre seu:
Com pot dir això aquest home? Això és blasfem. És que algú fora de Déu pot perdonar pecats?
A l'instant, Jesús conegué dintre seu que pensaven això i els digué:
Per què penseu això dins vostre? Què és més fàcil, dir al paralític que els seus pecats li queden perdonats o dir-li que s'aixequi, es carregui la llitera i camini? Doncs ara sabreu que el fill de l'home té el poder de perdonar els pecats aquí a la terra.
I tot seguit diu al paralític:
Aixeca't, carrega't la llitera i vés-te'n a casa.
Ell s'aixecà immediatament, es carregà la llitera i se n'anà en presència de tothom. Tots glorificaven Déu i no se'n sabien avenir. Deien:
No havíem vist mai res de semblant.
Segons la mentalitat bíblica, la malaltia és fruit del pecat. Això queda palesat en aquests versets de l'Evangeli d'avui, on Jesús salva completament el malalt de la paràlisi i del seu pecat.
Sí, veiem una persona que està prostrada i que Jesús l'aixeca del pecat i de la malaltia. I l'aixeca perquè té el poder per fer-ho, però per altra banda hi ha la fe d'aquella persona. És a dir, que Déu té set de nosaltres, però té set que nosaltres tinguem set d'ell. Ha de ser per les dues bandes. I jo aquí el que subratllaria precisament és la fe que té aquest home, que fa doncs, que l'entrin doncs, pel terrat, desmuntin el terrat, el baixin amb cordes, en fi, tot una muga de molt gran perquè aquest home pugui estar en presència de Déu, no? I de Jesús. I es veu en tot aquest context doncs, el gran poder que té Jesús per obrar el bé. I això qüestiona també la nostra fe.
Evidentment que és una mostra de fe. Jo aquests dies amb els nens de catequesis hem fet les coses admirables que Jesús feia en el nivell, sobretot dels de primer d'iniciació. I verdaderament ells, esclar, només remarquen el fet extraordinari. I crec que és una bona cosa per fer-los entendre lo extraordinari que és la fe. Aquesta cosa que no es compra ni es ven, que es dona i que es té sense cap preu. Costa d'entendre, perquè no deixa de ser que, esclar, en aquest context, com diu mossèn Melcior, es veu tot el que es fa. Es fa una gran cosa, aixecar el terrat, aixecar, baixar el paralític. Hi ha un gran rebombori. Però veure lo important que és aquella fe, que no és el que es fa, sinó el que es vol, jo crec que és un dels evangelis, sobretot pels que fem catequesis, imprescindibles.
Sí, afegim coses, perquè el que dieu ja està molt bé, no? Però, a més, a mi m'agrada que captem el que em sembla que també Jesús ens vol dir. És a dir, hi ha una malaltia, d'acord, però el problema greu d'una persona està en el seu cor. Les malalties exteriors són molt greus, fan patir molt, però el problema més greu és el cor. A vegades hi ha gent que està molt sana, grans esportistes, jovent que està fantàsticament bé de salut, aparentment, però el cor està molt malament. Persones que sembla que tot els hi va bé, però el cor està podrit, deia Jesús, com dels fariseus. Són sepulcres blancs per fora, per dintre, estan podrits, deia Jesús. I això ens podria passar a tothom, el fariseisme ens podria entrar a tothom, i la malaltia del cor ens pot entrar a tothom, per més que el comportament a vegades exterior o la malaltia no existissin. Per tant, Déu vol revelar-nos que ell vol anar a l'arrel de tot, al fons del tot. I aquí és on la persona necessita ser il·luminada, guarida, ajudada, portada. Aquesta és una cosa profunda. Per tant, ell comença per on s'ha de començar, pel cor. I després la malaltia, és clar que sí. Aixeca't, pren, carrega't la llitera i vés-te'n a casa. I un altre aspecte molt bonic, jo l'he remarcat a vegades, precisament la senyora Teresa Cabanes, és la presidenta de Mans Unides, que fa aquesta tasca tan interessant, aquests dies ho hem treballat, tan important, de solidaritat amb el Tercer Món, no? I representa aquí, entre nosaltres, doncs, tants i tants voluntaris, voluntàries, tanta gent bona que fa coses pels altres. I, per tant, aquest evangeli una vegada els ho vaig predicar, això, a Càritas i Mans Unides d'Andorra, que és els dels patrons, els patrons dels voluntaris. Aquí hi ha quatre, que no diu el nom ni qui eren, que porten un amic, el porten amb la llitera, arriben a la casa, està tot tancat, ple, no es pot entrar, però ells, dale, que te pego, perquè el que volen és que Nostre Senyor toqui, arribi, parli a aquell malalt. Volen ajudar aquell malalt, volen ajudar Jesús a que trobi aquell malalt. I se les inventen totes. És la inventiva de la caritat, que als llargs dels segles ha fet miracles, ha fet coses fantàstiques. Tanta i tanta gent, anònima molts, que han fet l'indecible. En aquest cas, obrir el sostre, baixar la llitera, el cacau que es devia armallar, caient cascots, les canyes, i Jesús, estic segur que complagudíssim de que fessin allò. I després diu una cosa també sorprenent en el malalt, Li diu, aixeca't, carrega't la llitera i vés-te'n a casa. Aquesta és la tercera cosa que volia afegir. Us imagineu un paralític que porta una llitera molts i molts anys i que li diguin, carrega't la llitera. Però el que li hauríem de dir, sembla, llença-la, tira el foc, crema-la. No la vulguis veure mai més, no? I en canvi aquí li diu una cosa molt sorprenent. Aixeca't, carrega't la llitera i vés-te'n a casa. Jo sempre he interpretat, hi ha alguns problemes de la vida que la manera de solucionar-los és aprendre'ls a portar. Aprendre'ls a portar. Perquè potser cremar-los no podràs. Déu te perdona, però queden unes seqüeles del teu pecat, a vegades en la relació amb l'esposa, amb els fills, en el treball, en les persones, pecats de la vida que ens han marcat, diríem, bestieses que s'han fet a vegades en una època que no les farien després, però que allò ha tingut ferides, han quedat unes cicatrius. Jo crec que aquí això és molt profund, fins i tot a nivell de psicologia profunda, no? Aixeca't, això sí, aixeca't, anima't, endavant, carrega't la llitera, aprèn a portar la llitera, aprèn a portar-ho d'una manera nova, les teves ferides, i després vés-te'n a casa, camina, torna, parla'n, anuncia. Jo crec que aquí hi ha un evangeli molt bonic i molt profund.
Sí, sí, jo també hi estic molt d'acord, per mi és un dels pilars, però clar, quan l'has d'intentar fer entendre a persones d'un nivell que bueno, tenim els nens que tenim, doncs has d'anar a agafar, perquè ells s'agafen a lo de la malaltia. Per ells, lo bo de Jesús seria que curés a tothom, que fer entendre que aquesta malaltia potser no tenen encara nivell ni edat per poder-ho entendre. Per tant, jo crec que s'ha de potenciar molt la importància que té que el cura, no? Que verdaderament la fe i el creure-s'ho, que jo és una mica el que vull que entenguin, no? Perquè ells diuen, com pots creure si en aquest món avui en dia no es creu? Això sí que ho diuen. Altres coses estan molt verds, però per dir que no es creu, també això sí que ho saben. Per tant, crec que hem de potenciar molt el que creguin, no? Sí. El que es puguin fiar de Déu.
Sí, però consciència de les coses mal fetes també la
sí,
tenen, eh?
Sí,
que la tenen,
evident. Que, sí,
que es pot plantejar molt directament el tema del cor malalt.
Sí, perquè... però... sí, però...
En són conscients de que quan volen fer l'amor a algú, en saben,
sí,
eh?
En saben, sí, sí. Eh? Ja dic, hi ha molts nivells, uns nivells que verdaderament els trobes molt a baix, però en canvi altres coses ja hi toquen.
Ens ajuda a créixer aquest evangeli, diguem, en el sentit, eh? Que és molt dels cristians que ho aportem al món. Una cosa és el que es veu, les estructures, els canvis que s'han de fer, fins i tot socials, però si no arribem al cor de les persones,
evident.
Doncs potser quedarem a mig treball fet, no? Jo crec que aquest és un element que està aquí, no?
Doncs fins aquí els comentaris que han fet els nostres tertulians al programa d'avui a la litúrgia d'aquest diumenge 7è de durant l'any. Els agraïm moltíssim, tertulians, que hagin compartit amb nosaltres aquesta estoneta. Moltíssimes gràcies, senyor arquebisbe Joan Enric Vives. Gràcies, senyora Teresa Cabanes. Gràcies, mossèn Melcior Querol. I també a vostès, amics, gràcies per sintonitzar-nos setmana rere setmana en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Principat. Ens plau molt de rebre els seus correus electrònics a la nostra adreça taulaevangelia@radioprincipat.com. Poden continuar fent-ho, si ho desitgen, dient-nos els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa. També gràcies per la participació al Facebook. Els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.